Anem, però, pel primer dels punts, el que feia referència a les noves responsabilitats i dedicació del regidor del Partit Popular.
De fet, el regidor del Partit Popular, que incrementa la seva dedicació d'un 90 a un 100%, Magí Almirall va valorar que en qualsevol cas continua en la globalitat estalviant-se diners l'Ajuntament, però Òscar Ortiz de la CUP va dir que s'haurien de reduir encara més els sous tots els regidors de l'equip de govern. I en el seu torn, el portaveu del Partit dels Socialistes, Ricard Vicente, va dir que si uns han guanyat competències, altres les han perdut. Per tant, entendria Ricard Vicente que no és lògic que que no s'hagi baixat a qui ha vist les seves competències reduïdes. Magí Almirall va respondre en aquesta apreciació al fet de que el govern actual va suprimir 7 caps d'àrea i que per tant això va representar un estalvi important. Va haver una altra vegada aquell debat que ja ha sortit en alguna altra ocasió sobre el cost global de l'equip de govern o el cost global de l'equip de govern més els seus càrrecs de
directius,
confiança,
directius,
i per tant doncs els números surten d'una manera si es tenen en compte només els polítics i surten d'una altra si es tenen en compte als polítics més a les persones que tenen una vinculació directa. Ricard Vicente també va preguntar que com és que persones que cobren dietes persones que no són de la Junta de Govern però en canvi sí que hi assisteixen, una pregunta que va dir l'alcalde que no l'havia acabat d'entendre i que en qualsevol cas ja ho mirarien. Va acabar dient, com deia Miquel Forns, que el tema és que en la legislatura anterior hi havia hagut fins a 12 càrrecs de confiança i ara n'hi ha un i mig, tenint en compte de que un dels càrrecs de confiança ja era un treballador de la casa i per tant només se li ha incrementat la remuneració, però doncs ja en percebia una pel fet de ser de l'Ajuntament. A més, va recordar Miquel Forns que en la legislatura anterior s'havia canviat diverses vegades de cart i pas sense tocar les retribucions dels regidors i també va dir que, per exemple, darrerament s'ha estalviat en un darrer càrrec d'alta direcció, referint-se al director de l'Agència de Turisme de Sitges, doncs, que ha cessat ja de les seves funcions. Ricard Vicente va respondre que la situació ara és més dura que la que era abans i, per tant, és lògic que ara s'hagi d'estrenyar més el cinturó. Escoltem aquest debat.
Que comença, en aquest cas, el regidor Magí Almirall.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Aquesta és una petita ampliació que fem d'un 10% de dedicació més del tinent d'alcalde i que, bé, amb tota la reestructuració que s'ha fet anteriorment ja a l'Ajuntament, però ara especialment també a l'Agència de Turisme, doncs aquesta ampliació de dedicació representa també a la vegada un estalvi, doncs perquè hem reduït tota la capa directiva anterior que hi havia en la posició aquesta de caps d'àrea i ara en aquests moments doncs els sous dels directius de l'Ajuntament estan en la posició cap de departament ja en tots els àmbits. I per tant, doncs li agraeixo l'esforç que està fent doncs el regidor per poder tirar endavant igualment l'Agència de Turisme sense doncs el suport d'aquesta capa directiva que era tan costosa per l'Ajuntament i que hem decidit reduir. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Magí Almirall. Intervencions dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Ens abstindrem perquè, sí, és una ampliació al 100% i ve motivada perquè vostès volen canviar o han canviat el cartipàs. Ens abstindrem perquè, sí, pujarà el tant per cent de la dedicació, però també s'espera o esperem que augmenti la dedicació en forma de resultats en l'àrea de promoció econòmica, cosa que no ha succeït fins ara en un any i mig. Volem temps i volem veure-ho, doncs. I ens abstindrem perquè denunciem altra vegada els règims de dedicació, sobretot per les seves retribucions. Continuem pensant que per més efecte a les persones s'haurien de reduir més els sous i anivellar-los a la mitjana dels sous de la població, per trobar encara més enllà una fórmula en relació al salari mínim interprofessional. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies. Bona tarda. Hem estat escoltant aquí un discurs d'austeritat per part del regidor d'Hisenda i també per part de l'alcalde, i estaria molt bé si no ens veiéssim després amb unes decisions internes les quals es contradiuen amb aquesta manera de plantejar les coses. Entenem
No posem en dubte de que el senyor Llompart en aquest moment doncs agafa més competències i per tant necessita més règim de dedicació. El regidor de Recursos Humans comentava només un 10%, ves que va del 90% al 100%, és la totalitat, i per tant ho entendríem en el cas de la reestructuració del govern i per tant de les decisions pròpies de qualsevol govern d'organitzar-se com cregui convenient. Però això hauria de comportar també que aquelles persones que han perdut competències des de l'altra banda, que per tant s'han mogut competències d'una banda a l'altra i per tant hi ha alguns regidors que han guanyat competències, n'hi ha d'altres que per necessitat n'han perdut, que aquests regidors deixessin de percebre part de la dedicació que passa a tenir augmentada un altre regidor. Des del punt de vista del PSC és irresponsable i il·lògic que en la situació actual que estem vivint ens veiem a la situació de tot l'esforç que s'està demanant amb el ciutadà, que el senyor Mas s'encarrega de dir que una vegada i darrere de l'altra no té cap altre motiu, que la situació heredada de l'antic govern, una vegada més, buscant respostes i no solucions amb les circumstàncies d'ara, que ja estem cansats i ho hem dit, però si es troben còmodes amagant-se d'aquesta manera, vostès sabran per què ho fan. El cas és que davant d'aquesta situació, davant d'un moment tan crític com aquest, no és lògic que s'augmenti el més mínim el cost d'un govern municipal, el cost de dedicació d'un conjunt de representants del consistori, en aquest cas de l'equip de govern. En el seu moment ja vam dir que tant que s'havia parlat, en 6 mesos havia acabat costant més car l'equip de govern actual que l'equip de govern de l'anterior. Havia sortit més car en qüestió sumant-hi totes les partides que es poden sumar a partir de les regidories, de les assistències i de tantes altres coses. A dia d'avui tornem a trobar el que comentava al principi de la intervenció, un discurs completament contradictori. No té cap mena de sentit que s'augmenti el sou d'un regidor sempre i quan no se li tregui amb l'altre que ha perdut competències i que, per tant, l'augment del cost de l'equip de govern augmenti en aquest sentit a dia d'avui. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més d'un grup municipal? Senyor Magí Almirall, té la paraula.
Bueno, senyor Vicente, és que la cosa és tan clara que em fa una mica de vergonya, de veritat, el comentari, perquè pensi que el que estem parlant és de la direcció de l'Ajuntament de Sitges. La direcció de l'Ajuntament de Sitges eren 7 caps d'àrea que nosaltres vam treure ja en el seu moment. I després hi havia una posició també d'aquestes de cap d'àrea de més de 60.000 euros que hem tret ara. Llavors, després d'aquest esforç que està fent aquest Ajuntament, vostè ve aquí a dir-nos que si estalviem o no estalviem, sap? O sigui, de veritat, que jo cosa més clara no l'he vista mai, eh? Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Magí Almirall. Més paraules? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Senyor Almirall, ens semblarà molt bé la reducció que hagi pogut fer a principi d'aquest mandat, i ja li dic que l'organització de l'Ajuntament és pròpia de cada govern i, per tant, té la capacitat, només faltaria, de decidir com distribueix els càrrecs i com distribueix les competències. Tot amb tot, ja li he deixat clar el que li estic dient. En un moment com l'actual, si té qualsevol modificació, i estem parlant dels càrrecs electes, dels càrrecs polítics, vostè em deia ara de direcció, una cosa són els polítics, que els hi toca fer una feina, els directius, els tècnics, una altra. No barregem les coses, en el sentit de traiem tècnics perquè hi ha polítics per fer-ho, compta amb el criteri d'un polític i la tasca d'un tècnic. I ja està ben clara l'explicació que li he fet al principi. A hores d'ara no considerem normal ni un sol euro més de despesa en el canvi de govern. Ordenin-nos com considerin, ordenin-nos com vulguin, però no pot costar més. No té sentit a hores d'ara això. Així mateix també ens hem donat compte que hi ha altres persones que no estan designats dintre de la Junta de Govern que estan rebent una sèrie de dietes, una sèrie de percepcions, de retribucions. En aquest sentit, hem fet les consultes pertinents als serveis jurídics de la Diputació de Barcelona, així mateix com al Col·legi d'Interventors, i ens comuniquen que això no seria correcte. És per això que demanem al senyor secretari, li demanem un informe, per tal que amb aquest tema vegi quines persones estan assistint a les juntes de govern regularment, diàriament, cada vegada que n'hi ha, que no estan designades per formar part de la Junta de Govern i que estan percebent una sèrie de retribucions. I si això seria correcte. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. En qualsevol cas, l'informe l'ha de demanar l'alcaldia. L'alcaldia el demanarà a la secretaria, si convé. Però ja li demanaré que ens aclareixi què és el que ha dit, perquè estic una mica perplex, tot plegat, molt. Qualsevol cas, escolti, no sé com dir-ho per dir-ho bé i ser educat, però, clar, el govern anterior havia arribat a tenir 12 càrrecs de confiança. 12. El govern actual en té dos només, un dels quals era un treballador en plantilla, que evidentment doncs, té ara en aquest moment una retribució superior perquè evidentment la categoria laboral ha canviat. No sé si dir que en tenim un i mig, no sé com dir-ho, però el cost és aquest, de 12 a un i mig. I haig d'escoltar, hem d'escoltar el que vostè acaba de dir per l'augment de retribució d'un 90% a un 100% d'un regidor que es dedica perquè té més competències. Quan vostès canviaven el cartipàs i mai canviaven retribucions. Canviaven el cartipàs quan els hi semblava, entre tinents alcaldes, entre regidors delegats, i no canviaven retribucions. Home, com a mínim, vostè no hi era. Informis, vostè, acompanyant-lo al grup municipal, té regidors qui eren, que també rebien aquestes retribucions, i li poden explicar, segons que no ho podem manifestar amb aquesta contundència aquí al ple. Ja sé que els hi va bé, o ja sé que creuen que els hi va bé perquè avui el debat de les ordenances, doncs, bueno, quadra i així farem bullir l'olla. Però, home, hem de ser molt seriosos, Que ens costava molts diners l'equip polític de confiança socialista, Molts diners li va costar a aquest poble, I l'altra cosa serien els resultats. Respecte a turisme, el senyor Ferran Ignasi Llombart, que té les responsabilitats i és el que ara tindrà un 10% més de dedicació, sàpiga que en l'àrea que treballa a l'agència de turisme, aquesta plaça que abans estava ocupada per un càrrec, un alt càrrec, com es diu, d'alta direcció, un càrrec d'alta direcció, en aquest moment no està ocupat. I per tant el sou ja no és aquell que van posar vostès, sinó que ha estat ocupada aquesta plaça per una persona que, de plantilla de la casa. Per tant ens hem estalviat un sou. Hi ha hagut una recol·locació d'una persona que ja era en plantilla a la casa, que ha anat a ocupar la direcció estratègica de l'agència. I ens hem estalviat un sou d'alta direcció. Si enmig de tot això vostès encara tenen les ganes de venir al ple i dir tot el que han dit, doncs ens sembla molt bé perquè és el seu posicionament com a grup municipal, però permeti'm que en nom del govern no pugui acceptar segons quin tipus de manifestacions. Si vol, per al·lusions directes, té ús de la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, dir-li que sí, que encara que potser no pugui semblar, estic assabentat de totes aquelles circumstàncies com a grup municipal del PSC que soc i no considero que sigui manera de tractar com si no estigués al cas, n'estic al cas. Que la situació que és, que hi ha, no és la mateixa que fa un temps, que aquella era dura i cada vegada és més dura. Per tant, situem-nos, cada vegada és pitjor, per tant les coses han d'anar canviant. I estem, ja des del primer dia vam dir que estem completament d'acord amb aquesta reducció. Ja, em sembla que ja l'he dit no una vegada, unes quantes vegades. Dir-li que el tema de la direcció de turisme ha canviat perquè el regidor considera que aquella persona que ha estat un any i mig allà en el càrrec, no fa quatre dies, fa un any i mig que governen, han decidit doncs, treure-la ara. I per tant, diguin el que diguin, em sembla molt bé, sempre tindran la possibilitat d'anar enrere i treure drets bruts, això és el que té la història de la humanitat i del passat, sempre hi ha alguna cosa que pots anar a trobar, i és evident que es senten molt còmodes en aquesta postura d'anar a treure drets bruts i trobar-se en aquesta circumstància en comptes d'encara moltes i moltes coses. El que li he dit des del principi, ja m'entenc, tot amb tot hagués estat molt fàcil mantenir el cost del govern sense augmentar ni un euro i canviar les competències d'un regidor a l'altre. Moltes gràcies.
Miri, per acabar, li demano que faci un exercici vostè i el seu grup municipal. Facin comptes i mirin el que estem fent avui, què suposarà de més de l'equip de confiança política i l'equip polític de direcció. Faci números, aviam si costa un euro més o menys. Amb tot el que li he dit. Amb tot el que li he dit. I quan tingui els números, en parlem. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions.
El resultat són 13 vots afirmatius, 7 vots negatius i una abstenció.
11 i 17, el debat a l'entorn de l'ampliació de la dedicació del regidor Ferran Ignasi Llompart a partir de la modificació del cartipàs i del canvi de responsabilitats del 90% al 100% i el debat que va comportar precisament aquesta ampliació de dedicació específica per al regidor. Un dels temes que va generar més satisfacció i més unanimitat en el ple d'ahir, per no dir que un dels pocs va ser el dedicat a l'actualització, si s'escau, del pressupost del projecte bàsic i executiu de la reparació i la supressió de barreres arquitectòniques de la Biblioteca Santiago Rusiñol, un punt que va començar a exposar la regidora de Cultura.
Dient que era una tasca urgent, que s'havia doncs, de tirar davant per la necessitat que hi havia, i va recordar també Mireia Rossell que va estar a punt de perdre's la subvenció del PUOS, que en el seu dia recordaran aquella subvenció que primer havia d'anar destinada a la construcció d'una nova biblioteca i després doncs, l'Ajuntament va aconseguir doncs, que es destinessin aquests diners a la reforma de la biblioteca actual, quan es va veure doncs, que no hi havia la possibilitat de fer la nova, doncs, va apuntar a Mireia Rossell la possibilitat de que fins i tot va estar a punt de perdre's aquesta subvenció. Va considerar que era una actuació necessària. Per la seva banda, Òscar Ortiz, malgrat afegir-se també com la resta dels regidors, ja que el punt va ser aprovat per unanimitat, va esmentar algunes preguntes sense resposta, segons va dir una d'elles, doncs què hagués passat si s'hagués retirat aquesta subvenció del PUOS.
11:19 minuts, escoltaran primer, com els dèiem, la regidora de Cultura, Mireia Rossell, i cada vegada que escoltin PUOSC, aquest acrònim és el Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya.
Diners de la Generalitat que van, en aquest cas, a les administracions locals per projectes determinats, com és aquest de la biblioteca.
Bé, amb l'actualització d'aquest pressupost, un cop passat a ser definitiu, ens trobarem ja en una fase esperada fa anys, com és el de desenvolupar l'execució de la reforma de la Biblioteca Santiago Rusiñol en quant a la seva reparació i supressió de les barreres arquitectòniques. Aconseguir que en un futur proper els sitgetans i les sitgetanes puguin finalment tenir una biblioteca en condicions, tant pel que fa a l'ús com la necessitat del manteniment del llegat documental, era una tasca urgent, la qual va perillar seriosament quan a l'estiu del 2011 l'Ajuntament de Sitges estava a punt de perdre el PUOSC que requeria desenvolupar una nova biblioteca, projecte que no estava gens consolidat. La urgència i la gravetat de la situació ens va portar com a govern a davant de la impossibilitat de construir un nou immoble, poder reconduir l'abandonament en què estava la gestió per plantejar una rehabilitació urgent i necessària a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Com a Ajuntament, i en especial dins la Regidoria de Cultura i englobant-ho dins el Pla de Mandat, es considera prioritari el poder tenir una biblioteca en condicions. Les despeses que aquesta reforma requereixen han de ser una de les prioritats davant d'una situació considerada d'urgència. Humitats, goteres, problemes en la xarxa elèctrica, fons de gran valor com és el llegat Utrillo amb el perill de ser malmesos, esquerdes greus, terrats afectats, accessos de difícil d'ús pels usuaris. Això és només un etcètera i un gran exemple del que és el dia a dia d'un edifici històric al qual les reparacions en aquests últims anys han estat pràcticament nul·les i amb un ús importantíssim per la formació i el coneixement. És, per tant, una satisfacció veure com tenim a l'abast la realitat de poder comptar amb aconseguir una biblioteca definitivament en condicions que protegeixin els fons documentals i l'ús d'aquest, garantint l'activitat i unes condicions com la vila es mereix.
Gràcies, senyora Mireia Rossell. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Recordar que el ple del passat 28 de maig ja es va portar a aprovació aquest projecte. Nosaltres, com a grup municipal, vam votar, com vam dir, a contracor, en contra del projecte, però per un aspecte d'ordenament que era que volíem presentar al·legacions. Després ja això ja va aclarir, podíem haver votat a favor amb les explicacions que ens va fer en el seu moment el secretari, i per tant, doncs ara, després d'haver vist el projecte, d'haver-lo vist amb bons ulls, de no observar coses a les quals hi haguem de presentar al·legacions, avui ja votarem doncs, a favor d'aquest dictamen. I és més, també votarem a favor perquè la legislació del règim local diu que inclou el patrimoni històric artístic en la matèria que han de ser objecte de les competències municipals amb l'abast i els termes que estableixen les lleis sectorials. Aquesta operació quedaria subjecta a un PUOSC. Nosaltres vam fer unes preguntes en el passat ple del 28 de maig, que era que si teníem assegurats els recursos per valor d'aquests aproximadament 400.000 euros del PUOSC, no en vam tenir cap resposta, les estem tenint ara, doncs, veient que el dictamen ho diu, que tenim l'aportació. El seu govern, senyor Batlle, vam també demanar si es podia comprometre que la Generalitat defensés i assegurés que no retirés el post. Tampoc vam tenir resposta, però bueno, l'estem també veient ara, uns mesos després, i si es retirés el post, si prioritzen algun tipus d'activitat. Simplement diem que hem tingut unes preguntes sense resposta fins ara, fins a dia d'avui que celebrem el ple, que veiem que tenim otorgat el post, que ens en podrem beneficiar, i que ens agradaria per això que s'acabés d'ajustar més el pressupost que haurem de cobrir amb despesa corrent per mirar de que no hi hagi doncs, una despesa tan elevada com n'hi haurà. Però estem completament d'acord amb que la biblioteca es rehabiliti i per això ara votarem a favor d'aquest dictamen.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups municipals? No, doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Unanimitat.
I ara, com ens deia en Joan abans, on ho havíem deixat? A les portes del Prado. Vinga, almenys parlarem d'un projecte de rehabilitació que ahir vàrem comentar amb el president de l'entitat i que ahir també va ser protagonista d'un dels acords de ple municipal. L'aprovació inicial, si s'escau, de l'avantprojecte de rehabilitació del Casino Prado Sobrense promogut per la Fundació Cultural i Esportiva de la mateixa entitat.
La regidora d'Urbanisme, Elena Redondo, va dir que era un bon primer avantprojecte. Òscar Ortiz també es va felicitar per aquesta feina i va dir que, a més, el fet que passés a ser part de l'Ajuntament, doncs perquè la Fundació és part Prado, part entitat, part Ajuntament, doncs que en certa mesura doncs, el Prado passa a ser també part de l'Ajuntament i per tant va reclamar també una participació en aquesta tasca de reformar, de arreglar el Prado. Marc Heró va dir que el projecte en si era positiu amb el seu cost total de 3,7 milions d'euros, però que cal una reflexió sobre si edificar els jardins o sobre fins i tot el que s'havia apuntat en algun dels elements, la possibilitat de que hi hagués un aparcament. A partir d'aquí va anunciar el vot d'abstenció del grup municipal socialista doncs per poder aprofundir en l'estudi d'aquestes alternatives i fer-ne doncs més consideracions. I aquest anunci és el que va generar un debat entre el mateix Marquero i la regidora Elena Redondo. Redondo va dir que s'havien treballat diversos escenaris i que es poden treballar conjuntament, però va lamentar l'abstenció anunciada perquè es tracta d'un projecte obert que encara, doncs, per això és un avantprojecte i no és un projecte tancat. Marquero, doncs, es va refermar en el fet que el grup socialista entén que el més prudent en l'inici d'aquesta tramitació era abstenir-se i el govern primer, Elena Redondo, però després també fins i tot l'alcalde Miquel Forns va dir que no entenien aquesta abstenció inicial en un projecte important per al poble de Sitges com és la reforma del Prado.
Bàsicament perquè entenen que amb aquesta aprovació inicial es pot anar a la porta de les institucions per demanar recursos per poder posar en marxa aquest projecte.
De fet, Miquel Forns va acabar dient que l'avantprojecte busca eines per posar en valor el patrimoni del Prado.
Comencem, per tant, escoltant les paraules de la regidora Elena Redondo.
Bé, avui portem a aprovació l'avantprojecte de rehabilitació del Teatre del Casino Prado Sobrense. Aquest és un primer pas d'un llarg camí que ens ha de portar a realitzar unes obres de rehabilitació a l'entitat que la modernitzin i que l'adecuin a la realitat actual, però sempre sense perdre l'essència que la caracteritza. Aquest pas que fem avui no és un pas al buit. Hi ha una feina al darrere de tot un any on tant Ajuntament com la pròpia entitat ens hem bolcat per fer conèixer la realitat del Prado a totes les administracions que s'hi han d'implicar. Diputació de Barcelona, Direcció General de Patrimoni Cultural, Direcció General de Promoció Cultural, entre d'altres. A més, crec que hem fet entre tots un bon primer avantprojecte, molt complet, que ens permet tenir una primera carta de presentació d'on volem anar. Un primer pas que ens ha de fer buscar i aconseguir la implicació de la Diputació de Barcelona per tal de finançar les obres de rehabilitació del teatre. Sense aquest finançament, serà molt difícil tirar-ho endavant, però de ben segur que hi posarem tots els esforços per aconseguir-ho. Des del govern, pensem que seria positiu que tots els grups donessin suport a aquesta aprovació. El Prado, pensem, és patrimoni de tots. als sitgetans i sitgetanes, i per això entenem que tots els grups hi haurien de votar a favor. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Avancem que votarem a favor del dictamen després de veure i consultar l'avantprojecte presentat. Doncs inicialment veiem que s'hi reuneixen molts valors de conservació d'una part de l'important llegat artístic històric que hi ha aquelles Sitges recollit en aquest edifici del Casino Prado Sobrense. Però haurem d'anar fent un seguiment i demanem que també doncs, a tots els grups municipals que haurem d'actuar amb coherència en el moment econòmic. Perquè aquí s'hi planteja un pressupost que és una despesa a hores d'ara inassumible per l'Ajuntament si s'ha de fer amb el finançament únic i exclusiu de recursos corrents. És bo doncs, que puguem treballar amb la línia de trobar subvencions i anar a les administracions supramunicipals per fer realitat aquest projecte. També ens agradaria es considerés en el moment de prendre qualsevol decisió important obrir molt més aquest projecte cap a la ciutadania, perquè ho promou la Fundació Cultural i Esportiva del Casino Prado, de qui en valorem i felicitem la seva tasca cap al municipi, però que hem de recordar de la que en forma part l'Ajuntament. I és en aquests casos que tenen molt de sentit les consultes populars i la participació ciutadana abans d'actuar en el llegat artístic i patrimonial que és de tots els sitgetans i sitgetanes. Ho demanem pel bé del projecte que es proposa, perquè no passi com amb la remodelació dels museus, que no va ser posat a consulta a ningú més enllà de les parets dels despatxos. I també volem destacar que seria bo perquè en el projecte va implícita també una modificació del POM que afecta a patrimoni, que ara passa a ser de totes les sitgetanes i els sitgetans, com hem dit, al ser l'Ajuntament part de la Fundació. La gent ha de poder dir-hi doncs, alguna cosa i ha de poder dir-hi la seva en aquests projectes, que considerem més amplis, més enllà de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions als grups. Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Valorem de forma molt positiva que la Fundació Casino Prado Sobrense hagi encarregat un projecte de rehabilitació del conjunt de l'edifici, tant pel que fa a la part gestionada per la Fundació Público-Privada, el teatre, com la de l'edifici annex seu social de la societat privada Casino Prado. Aquest projecte marca les actuacions que cal dur a terme per tal de reubicar diferents espais amb l'objectiu de guanyar amplitud a la caixa escènica. També és molt important el pressupost destinat a adaptar les instal·lacions a les normatives actuals i la voluntat de restaurar i consolidar els murals exteriors i interiors de Ferrer Pino. Aquest estudi ha valorat les actuacions més urgents en 3.700.000 euros IVA inclòs. Així doncs, serà tot un repte de futur cercar aquests recursos econòmics. El projecte presentat fa una projecció d'intencions no valorada econòmicament però grafiada amb detall d'ampliació de les instal·lacions actuals amb una ocupació en planta baixa d'aproximadament el 60% de la superfície exterior, el que avui coneixem com els jardins. Entenem que cal una reflexió sobre la necessitat d'edificar en tot aquest espai i valorar quin és l'equilibri adequat entre les necessitats de l'entitat i la preservació dels jardins. El projecte també indica que s'admet la construcció de soterrani de diverses plantes destinat a aparcament. En aquest aspecte també ens hem aturat i creiem del tot necessària una reflexió en profunditat si cal o no deixar oberta aquesta possibilitat i en quines condicions, bàsicament pel que fa als accessos, així com si hauria de ser de rotació permanent o només permetre la venda o lloguer de places a particulars. I finalment, podem compartir parcialment la proposta de modificació de la fitxa 107 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni pel que fa a l'espai del cafè, però no compartim el criteri de desprotecció de les actuals façanes de la caixa escènica del carrer Sant Isidre i la planta segona del cos on s'ubica el cafè a la banda del carrer Francesc Gomà. Qüestió aquesta que permetria deixar total llibertat per a la seva futura modificació. Volem felicitar l'entitat i a la Fundació per aquest exercici que ha de permetre posar les bases del futur d'aquest edifici noucentista i alhora mantenir ben viva l'activitat del Prado. Ens agradaria, de tot cor, fer un vot favorable, però finalment ens abstindrem. Qüestió aquesta que ens permetrà amb major llibertat incidir en totes les tramitacions que se'n derivaran de la presa en consideració d'aquest projecte. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions dels grups. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, tal com exposava el regidor de la CUP, doncs podem valorar i recollir la proposta de fer una consulta i d'obrir més a la ciutadania el projecte, perquè comparteixo amb vostès un projecte de Sitges i, per tant, doncs, estarà bé que aquest tipus de projectes, i és molt necessari que hi hagi doncs, una eina com una consulta per tal de que tothom doncs, pugui exercir el seu dret a la participació ciutadana. Pel que fa a la intervenció del regidor Marquero, bé, sí, el pressupost global, vostè l'ha dit molt bé, com que és un pressupost bastant inassumible de portar a terme en una única actuació, s'ha subdividit en fases per poder dur a terme aquesta rehabilitació d'una manera progressiva i no estigui lligada amb una única inversió. Pel que fa als comentaris que vostè feia, bueno, s'han treballat diferents esborranys. Abans de portar en aquest ple l'aprovació d'aquest avantprojecte, s'han treballat molts escenaris. Veig que vostès han consultat un projecte que contemplava un aparcament. El projecte que nosaltres portem a aprovació avui no contempla aquest aparcament. Ho dic perquè ho revisin. I bé, estem oberts a treballar doncs, les propostes que vostès considerin oportunes, com no pot ser d'una altra manera. El que sí que em sorprèn és aquesta abstenció, ja que penso que un projecte com el que portem a aprovació avui de rehabilitació d'un edifici com el Prado, penso que fora bo i era positiu que tots els grups i mostréssim el nostre suport. Però bé, res més, gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Més intervencions dels grups. Senyor Marquero, té la paraula.
Bé, la nostra intervenció és evidentment del tot positiva. El que passa és que nosaltres som conscients que aquí hi ha una modificació d'una fitxa del catàleg, una modificació del pla general. Hi ha tota una sèrie de qüestions que aquest projecte anirà derivant. És evident que aquí no hi ha grafiat un aparcament, qüestió aquesta que nosaltres tampoc ens hi pronunciem, senzillament posem una sèrie d'aspectes que sempre que hi existeixi aquesta possibilitat s'hauran d'estudiar. Si tenim el mateix projecte, que és el que ens van donar vostès, a la pàgina 12 posa, llegeixo literalment, s'admet la construcció de soterrani en diverses plantes destinat a aparcament amb la total ocupació de la parcel·la. S'admet. Això és la fitxa, si vol li puc deixar. Això no pressuposa que l'entitat el faci o no el faci, però quan estàs modificant un pla general i estàs col·locant una sèrie d'instruments, has de ser conscient de que aquesta possibilitat aquí existeix. Nosaltres així ho hem valorat. Podria ser positiu, podria ser negatiu, com tot, en funció de com es faci, i senzillament, li repeteixo, ens agradaria votar a favor perquè creiem que les entitats han de tenir projecte de futur i aquí hi ha un projecte de futur, però votarem abstenció precisament per quan en un futur, que pot ser d'un any, dos anys, tres anys o quan sigui, s'hagin d'anar desenvolupant una sèrie de coses. No cal que li faciliti, però això està aquí escrit. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies. Crec que no m'he expressat amb prou claredat. Aviam, el projecte que portem a aprovació avui és un projecte de rehabilitació. En el moment en què nosaltres plantegem una modificació puntual del pla general o la modificació de la fitxa del catàleg per contemplar aquests punts, jo entendria doncs, la postura del Partit Socialista. Però no és el cas. O sigui, en aquest moment, l'única cosa que plantegem és un avantprojecte, ni projecte, avantprojecte de rehabilitació per tal de poder fer una carta de presentació per obtenir el finançament, sobretot, esperem que de la Diputació, per portar a terme aquestes obres. Per tant, en el moment actual, o sigui, jo entenc que en un futur vostès es puguin abstenir en l'aprovació d'algun dels instruments de planejament, però el que no entenc és que en el moment actual, que en l'aprovació d'un avantprojecte de futur, vostès s'abstinguin. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Una intervenció més darrere. Intervenció, senyora.
Sí, gràcies. A veure, el títol és avantprojecte de rehabilitació del casino Prado Suborense, això és evident, és el títol, però aquí es pren en consideració tot el que porta aquest document, i aquest document, senyora Redondo, li repeteixo, porta la proposta de modificació de la fitxa 107 del catàleg de l'any 91, porta un pressupost que evidentment s'haurà d'anar a buscar administracions, etc., per tal que el duin a terme, porta una modificació puntual del pla general, i es pren en consideració totes aquestes coses. Per tant, l'administració, el ple de l'Ajuntament, dona per rebut aquest projecte, nosaltres el valorem positivament en el seu conjunt, però entenem que hi ha tota una sèrie de coses que caldrà matisar i caldrà tramitar en el seu moment. I per tenir total llibertat a l'hora d'incidir en alguna qüestió que ja li hem plantejat, com per exemple estem d'acord en la modificació de la fitxa del catàleg pel que fa a la part del cafè, perquè l'edifici no té un especial valor i està tot afectat, però en canvi, i ja ho vam dir el dia de la presentació, en canvi no estem d'acord en desprotegir la façana de la caixa escènica del carrer Sant Isidre i del segon pis de Francesc Gomà, encara que siguin d'èpoques diferents. Entenem que la solució arquitectònica que se li va donar en aquests dos elements és prou satisfactòria. I tot això és el que implica el projecte, encara que el títol sigui rehabilitació del casino Prado Suborense. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo, darrera intervenció.
Gràcies. Li dic, senyor Marquero, que és un projecte obert. És a dir, no busquin excuses. Vostès no estan d'acord en aprovar aquest avantprojecte i estar al costat del casino Prado. No busquin més excuses. Perquè aquest és un projecte obert, que no és el projecte definitiu. El projecte definitiu s'anirà construint pas a pas amb participació ciutadana, si es fa una consulta, amb intervenció dels tècnics de totes les administracions que hi han d'intervenir. Això és un full de ruta, senyor Marquero. No és un projecte tancat. Per tant, no entenc el posicionament del Partit Socialista més enllà de no voler tirar endavant la rehabilitació del Casino Prado. Gràcies.
Moltes gràcies. Per acabar,
perdoni.
Per al·lusions.
Home, no li admeto que no volem donar suport al Casino Prado. O sigui, la demagògia aquesta, qui va crear les fundacions? Qui va crear les fundacions?
El ple municipal.
Sí, ja ho sé, senyor Forns, ja ho sé. Jo no els estic dient res a vostès. El que no admeto és la demagogia. Per tant, aquí estem parlant d'una altra cosa. I aquí diu presa en consideració d'una sèrie de coses que tenen conseqüències urbanístiques. I res més, senyora Redondo. I cal mirar i cal llegir bé els temes perquè tenen les seves conseqüències. Gràcies.
En principi, el torn de paraules s'havia acabat. Per al·lusions ha pogut contestar, però com que no ha pogut intervenir o no ha demanat intervenir, té un torn de paraula. Però el torn de paraules, el debat ha acabat, però té un torn de paraules.
Sí, bé, però puc fer ús del segon torn de paraula, que és el que demano, perquè entenc que sí, que el tinc. Només per aclarar una mica el nostre posicionament, perquè tampoc estem en contra del posicionament del PSC, és lliure d'adoptar-lo, però justament per estalviar-nos aquests debats, que segurament vindran, perquè són qüestions doncs, que a vegades necessiten de debat, i és que per la salut democràtica el necessitem, el debat, no? Simplement, confiarem en que han recollit la nostra apreciació de que aquest és un bon exemple per portar a participació ciutadana i a consulta un projecte, cosa que no tenim antecedents encara en aquesta població amb coses tan importants, doncs esperarem que se sàpiga dissenyar doncs, un bon procés o consulta per la participació ciutadana. Nosaltres donem suport a aquest avantprojecte perquè, com s'està dient en el títol del dictamen, això és un avantprojecte de rehabilitació. Entenem que aquí hi haurà d'haver-hi aprovacions diverses fins a arribar a una de definitiva. Per tant, els grups municipals tindrem períodes d'al·legacions, períodes de queixa, períodes d'aportacions, tant positives com negatives. Només demanar coherència i una mica de treball doncs, per tirar endavant el futur d'una entitat i com pot ser de totes les entitats que presentin d'aquí del municipi doncs, un projecte. Només era per aclarir que la posició de la CUP ara és favorable, però, evidentment, depèn de com vagi girant el projecte, no sempre serà favorable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Bé, avui ens trobem ara sobre la taula això, un avantprojecte de rehabilitació del Prado, promogut per la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Sobrense, una fundació que està formada pel Prado i per l'Ajuntament. Quan es va crear aquesta fundació, pel ple municipal, el que perseguia precisament és el que estem fent ara. Buscar eines que rehabilitessin el patrimoni del Prado per posar-lo en valor, patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, per posar-lo en valor, per posar-lo al dia, en definitiva per buscar aquelles reformes que permeteixin adequar-nos a l'actual legislació per permetre la seva activitat que es desenvolupi amb normalitat. I això és el que estem fent avui en dia, i garantir la conservació i la preservació del seu patrimoni històric i arquitectònic. Per tant, com a batlle també m'agradaria que tots els grups ho recolzessin, perquè quan vam crear entre tots els grups municipals a l'anterior legislatura aquesta fundació perseguia el que estem fent avui. El finançament no el tenim. Aquest projecte gira al voltant de 3 milions d'euros. No tenim finançament. I l'Ajuntament ara no pot posar diners en aquest moment per fer-ho. Però així com els demano el recolzament en aquesta votació, igual que els patrons de l'Ajuntament, allà presents a la Fundació quan es va reunir per presentar el projecte, el senyor Josep Moliner, la senyora Carme Sant Miguel, doncs van recolzar que aquest projecte tirés endavant, igual que els avui els demano que continuïn recolzant aquest projecte, també els demano que ens ajudin a buscar el finançament. Perquè aquest finançament l'haurem de buscar fora, perquè en aquest moment no el tenim. I l'Ajuntament de Sitges no té disposició en aquest moment de poder fer una inversió tan gran. Però el que sí que estem convençuts és que l'hem de fer. Perquè el Prado és patrimoni, evidentment, dels seus socis i de les seves sòcies. Però entenem que per la trajectòria històrica que té, també és patrimoni dels sitgetans. I a més una cosa, el retorn social de les dues entitats centenàries, Prado i Retiro, a la vila, en forma de cultura, de civisme, d'entitats, d'activitat, és molt més gran de vegades que fins i tot el que pot aportar l'Ajuntament. Per tant, els demano el seu recolzament en aquest moment. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions.
El resultat és 14 vots afirmatius i 7 abstencions.
Aquest és el resultat del punt sobre l'aprovació inicial de l'avantprojecte de rehabilitació del Casino Prado promogut per la Fundació Cultural i Esportiva de la mateixa entitat, del qual en parlàvem ahir amb el seu president. Hi ha hagut, o almenys això ens ha semblat escoltar a partir de les intervencions, i en aquest cas la de Marquero, que hi havia hagut, i Elena Redondo li va confirmar que el que es posava sobre la taula ara no ho contemplava, o no ho contemplava explícitament, però que hi havia hagut la intenció d'un pàrquing. Se'n recorden que també s'havia parlat del pàrquing del Prado, allò de quan les barbes de tu vecino, però ara no es contempla. El pàrquing sí que es contempla una millora del jardí, etc etc, però tot en relació al que ens va explicar ahir, aquesta il·lusió que té la gent del Prado, que ahir ens manifestava Jofre Vilà. I ara anem a el darrer, diguem-ne, tall de veu que té com a protagonista Ferran Ignasi Llompart com a regidor responsable de l'àrea de promoció turística, perquè dins del que és la regidoria de turisme hi havia dos punts a l'ordre del dia. El que passa és que l'argumentació de Ferran Ignasi Llompart va agrupar aquests dos punts, i ens sembla, o almenys aquesta és la interpretació que fem, que en l'argumentari de Ferran Ignasi Llompart hi ha una visió bastant crítica de la gestió del que ha estat l'oficina de turisme, crítica en el sentit d'objectius que havien de centrar-se o que havien de reconduir-se a partir d'ara cap a diguem-ne, camins diferents i d'una forma molt més explícita i directa. Va donar la sensació que en l'argumentari de Ferran Ignasi Llompart entenia el regidor que cal redreçar la línia d'objectius de l'Agència de Turisme.
Efectivament, primer un parèntesi, i es va aprovar abans un punt de via pública, que és la declaració de caducitat i arxiu de l'expedient de revisió d'ofici de l'acord de la Junta de Govern pel que s'aprova el conveni de pagament en CESPA. Va explicar el regidor Lluís Mercè, el regidor de via pública, que a CESPA ja no se li deu res i que a partir d'ara s'han de fer aquestes declaracions. Llavors es va també revisar d'ofici un altre acord sobre un nou conveni de pagament. Per tant, doncs, aquests punts van passar simplement amb aquesta breu explicació de Lluís Mercè. I després, a continuació, doncs, com comentaves, es va aprovar el tancament de l'exercici 2011 de l'Agència de Promoció Turisme de Sitges, en el que va ser la primera intervenció pública de Ferran Ignasi Llombart com a regidor del RAM. De fet, va començar Llombart agraint la confiança del ple, i a continuació doncs va marcar aquest nou camí, aquest nou rumb, basat en dos aspectes. Per una banda, l'intent d'atraure un nou tipus de turisme, allò típic del turisme de qualitat, però centrat en procedències específiques, i per altra banda doncs també canvis en el sistema de treball de l'Agència de Turisme de Sitges, amb la incorporació també en alguns aspectes de la gent de nivell 10, que també entra dintre de l'apartat d'empresa i ocupació, i per tant doncs implícitament doncs es pot donar per entendre una certa desautorització de com s'ha treballat fins ara, tenint en compte que una de les primeres decisions de Ferran Ignasi Llombart va ser prescindir de Klaus Akerblom, l'antic responsable de l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges. Per tant, doncs, escoltem aquesta argumentació de Ferran Ignasi Llombart.
Bueno, en primer lugar, querría agradecer la confianza que se ha puesto por parte del equipo de gobierno y por la mayoría de los miembros de la oposición con los que he hablado en abrir una nueva etapa en la que lo que queremos aportar es una reestructuración del área de la agencia de turismo y también de la estrategia global de la promoción de la villa, promoción económica de la villa. Y voy en esta intervención a cubrir los dos puntos que están en el orden del día. Una de las primeras actuaciones que hemos hecho ha sido, por supuesto, establecer reuniones con las diferentes entidades relativas a, o representativas al área de promoción de la villa vinculada al área de turismo, comercio, y principalmente entendiendo cuál es la problemática que hasta la fecha de hoy estaba todavía sobre la mesa y que se había comenzado a trabajar a través del anterior regidor Jorge Carretero. Nos ha preocupado que en algún caso la problemática estaba vinculada a la forma de trabajar de la propia agencia desde su dirección y había que hacer cambios estructurales no solo en la organización sino también en las personas o en la responsabilidad de las personas. Y la primera actuación en la que se llegó a plantear y que definitivamente se ejecutó fue el cambio de la persona responsable de la agencia de turismo, el señor Clos, que hasta la fecha llevaba pues la dirección general o la alta dirección responsable de la agencia de turismo. De mutuo acuerdo y haciendo una auditoría de todos los ámbitos que se gestionaban desde la agencia, estuvimos viendo que en la nueva etapa pues no se podría trabajar conjuntamente para motivar al sector y motivar que la estrategia que querríamos implementar fuese una realidad a corto plazo, puesto que se había pasado ya, como bien se ha comentado antes por algún miembro del equipo de gobierno y de la oposición, pues un año y medio en la que tampoco se veían algunos aspectos relevantes de cambio en el área estratégica de la agencia de turismo, y todos apuntaban a que deberíamos hacer el cambio en la persona que lo lideraba. Así se hizo. Y teniendo en cuenta la situación económica del ayuntamiento y teniendo en cuenta la situación que Sitges está padeciendo, que es la de reducir costes, pues tomamos la determinación de reducir esta capa de dirección, al igual que se hacen muchas empresas actualmente. Y la alta dirección del señor Clos pues se sustituyó por una dirección estratégica mucho más barata y con una promoción interna que reforzaba un cambio de actitud política por parte del propio regidor que actuaba en este momento como responsable tras los cambios, y una actitud de cambio también por parte de la nueva dirección estratégica. Y se decidió en este caso que Sira Puig, que tenía también una larga experiencia dentro del ámbito del turismo y con una reconocida interacción con el resto de las entidades, pues liderara a partir de ahora, junto a mí y junto al resto del equipo, pues esta nueva etapa. Así lo hemos hecho. Tengo que transmitirles que, y es una grata satisfacción tener y poder decirlo, que tras estas semanas de trabajo con Sira y con el equipo, la situación de la agencia es muy transparente, dándonos informaciones que nos permiten tomar acciones de futuro en el 2013. Nos preocupa la situación económica de la agencia, que todavía no tiene un equilibrio presupuestario. Y estaban todavía pendientes los cierres del ejercicio 2011 y 2012, cuando ya estábamos prácticamente terminando el ejercicio 2012. Por tanto, lo primero que hice en ese momento fue convocar de urgencia Consejo de Ejecutivo de Administración para poder cerrar las cuentas del 2011, que es lo que se eleva a pleno también hoy, y que tras la revisión con el resto de los consejeros, pues transmitía en definitiva lo que os acabo de resumir. Actualmente estamos cerrando las cuentas del 2012, incluso la aprobación del presupuesto de 2012 todavía no ha sido realizada, y me he permitido ya actuar en consecuencia y convocar otra vez el Comité Ejecutivo de Administración ahora para el mes de noviembre, para ponernos ya al día con esta parte de la parte legal que compete a la agencia y a un Consejo de Administración. Ahora mismo la preocupación que tenemos es la inversión que puede haber en el 2013. Todavía no tenemos los números definitivos, pero tenemos que intentar reactivar la economía, revisando la estrategia de todas las firas que han habido hasta ahora, o el criterio de selección de las firas que han habido hasta ahora en Sitges, conseguir un nuevo turismo que sea capaz de ser cualificado y cuantificado para que seamos capaces, los sitgetans y sobre todo el sector del comercio y el sector del gremio de hostelería, de cuantificar estos resultados con este nuevo turismo que queremos que venga, y abrir puertas de negociación con entidades superiores que nos puedan transmitir o dar subvenciones que permitan, en la medida de lo posible, gestionar nuevos proyectos, sean compartidos o coliderados con ellos. Recientemente hemos tenido, el señor Molina y yo, una reunión con miembros de la Diputación para ver las posibilidades que hay en cooperación con Europa, y hemos visto algunas oportunidades en las que la agencia podría participar, así como el área de ocupación. Y también estamos intentando calibrar oportunidades, no solo provenientes del propio equipo en sí, que está funcionando muy bien desde la agencia, sino por parte de otras entidades que trabajan dentro del sector turístico y que nos pueden dar un valor añadido para poder hacer nuevas actividades en Sitges que creen un valor añadido de futuro. Se pueden imaginar el trabajo que esto y el estrés está creando a la organización. Por lo tanto, estoy seguro que en las últimas semanas algunos de ustedes que están vinculados al sector del comercio, del turismo, habrán notado que miembros de mi equipo pues han estado algo estresados, porque hemos estado revisando completamente resultados de los últimos 2 y 3 años para modificar y rectificar actuaciones. Tiene que haber un cambio estrictamente operacional de cómo está funcionando la agencia, cómo nos vincula la agencia con el sector de la ocupación. Por tanto, al ser responsable del área de turismo, comercio, consumo y ocupación e iniciativas económicas, voy a intentar que a través de Maite Pascual, la cap de área que tenemos en nuestra organización, seamos capaces de unir estos ámbitos de trabajo y seamos de aquí a un año, ojalá, como decía también el señor Óscar Ortiz, de ver resultados palpables y que seamos capaces entre todos de poner Sitges donde merece para un futuro, aún con la crisis, porque tenemos una marca que sí que es verdad que tenemos que explotar, pero que es una marca que todavía tenemos que conseguir incubar para el futuro, puesto que un desgaste de la marca y de la credibilidad de Sitges podría traer resultados nefastos en el futuro, y nos la estamos jugando ahora. Por tanto, es el momento de profesionalizar este área y de asegurar que podemos cuantificar y cualificar estos resultados en consenso con el sector. Muchas gracias.
1 i 5 minuts, ens acostem a la recta final ja del resum del ple municipal d'octubre. Aquest resum que trobaran vostès dividit en tres parts al nostre web, tal i com ho han escoltat, una part dedicada al debat de les ordenances fiscals IBI amb la incorporació de les intervencions del públic, una segona part dedicada al debat sobre la qüestió de l'Atlàntida, també amb les intervencions del públic, tot això en una part, i una tercera en la qual hi encabirem tots els temes que no formen part d'aquests dos, però que també han pogut escoltar tots vostès, des de l'augment de dedicació del regidor Ferran Ignasi Llompar i el debat des de la reforma de la biblioteca o la rehabilitació del Prado, o el que acabem d'escoltar també, aquest balanç que feia el regidor Ferran Ignasi Llompar de la feina de l'Agència de Turisme, i el que ens queda també per comentar, que són les mocions que va presentar la CUP i el Partit dels Socialistes. Una d'elles que ella, que era vista també amb especial atenció, però esclar, davant de tot el debat del ple d'ahir, gairebé bé, diguem que la moció va ser refeta i que al final serà aquest, diguem-ne, organisme independent de tot i de tothom, però no de la tradició històrica i del coneixement del nostre terme municipal, que és la Comissió de Toponímia, la que haurà de decidir sobre aquesta qüestió. Ens estem referint a la moció a la qual la CUP sol·licitava la recuperació de les denominacions carrer de la Bassa Rodona i plaça del Pou Vedre per substituir els actuals topònims carrer Espanya i plaça d'Espanya.
Efectivament, aquesta moció va ser objecte d'un petit debat, intercanvi, negociació entre els diversos grups. Per una banda, des de el grup de Convergència i Unió es va suggerir, i especialment ho va comentar l'alcalde Miquel Forns, que no es suggerís en el dictamen els noms, sinó que fos la mateixa comissió de toponímia la que digués si aquests noms havien de ser substituïts, per quins noms havien de ser substituïts, i per tant diguem que no es fes des del dictamen, des de la moció, la feina que teòricament li pertocava a la comissió. I el grup municipal socialista, per afegir-se a la moció, també va suggerir, i la CUP ho va acceptar, que després del dictamen també es demanés el parer dels veïns, que hi hagués una participació ciutadana dels veïns afectats, tenint en compte que aquests carrers i aquest carrer i aquesta plaça, doncs hi viu força gent, i per tant doncs que aquesta gent també pogués dir-hi la seva.
En aquest cas, l'únic partit que es va manifestar obertament en contra va ser el Partit Popular.
El Partit Popular es va manifestar obertament en contra perquè va entendre que els motius que movien en aquesta moció anaven més enllà de l'interès local, i que el Partit Popular doncs no té cap mena d'intenció d'eliminar el topònim d'Espanya del catàleg de carrers i places de Sitges, i sense manifestar-se també hi va votar de manera contrària el Sitges Grup Independent. La resta de partits van votar a favor, i per tant...
Doncs... Ara és la comissió de toponímia la que tindrà això sobre la taula i la que haurà de decidir en qualsevol cas quina seria la denominació històricament més correcta per l'actual carrer Espanya i per l'actual plaça d'Espanya, que pot ser que coincideixi amb la que proposava ja la CUP, o pot ser que n'esdevingui algunes altres. Dimarts que ve tenim l'Ignasi Maria Montaner. Bé, no estarà de més preguntar-li, ell que és un membre destacat de la Comissió de Toponímia, què en pensa de tot plegat, o com ho veu tot plegat. De moment, però, és o serà la Comissió de Toponímia aquest ens, com els dèiem, fora de qualsevol àmbit polític, la que emetrà un no sé si dir-ne veredicte, una resolució a l'entorn d'aquest...
Un informe,
no? Un informe, d'acord, ara tens tota la raó. Un informe a l'entorn d'aquesta qüestió que li plantejaran. Aquesta era una de les mocions de la CUP, l'altra...
L'altra, aquesta no, la segona no va tirar endavant, la que presentaven la CUP en defensa de la xarxa d'aigua propietat dels municipis Garraf-Penedès contra la privatització il·legítima que n'impulsa la Generalitat. Recordaran que fa un parell de setmanes Iniciativa per Catalunya Verds va convocar una roda de premsa per explicar que la privatització d'aigües Ter Llobregat que impulsava la Generalitat anava en detriment dels interessos dels municipis, i havia reclamat la presentació d'aquestes mocions a diversos municipis, i de fet, si no recordem malament, a Sant Pere de Ribes sí que es va aprovar. En el cas concret de Sitges no es va aprovar, el grup municipal socialista es va afegir a la moció de la CUP, però en bloc tot l'equip de govern hi va votar en contra. Lluís Mercè, com a regidor que gestiona, entre altres coses, doncs els recursos hídrics del municipi, va dir que la propietat del dipòsit del casino fins a Sitges era de Sitges i per tant doncs, no es veuria afectada per aquesta privatització d'Aigües Ter Llobregat. La CUP sobretot va lamentar el fet que el que va considerar que des de el govern de la Generalitat es vol privatitzar molts dels serveis públics doncs que són això, serveis públics. La resposta de en aquest cas de Pep Moliner,
Pep Moliner
que va respondre va dir que no es privatitza el servei públic sinó la seva gestió i per tant doncs, entre altres coses per necessitats financeres actuals de la Generalitat. I dues mocions més, les que presentava el grup municipal socialista, aquestes diguem de caràcter diguem extramunicipal, una primera que en resposta a les declaracions del ministre de Cultura i Educació José Ignacio Bert, aquella declaració de la necessitat d'espanyolitzar els alumnes catalans, que recordem va ser en resposta a una pregunta que havia formulat un diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya al Congrés, doncs per reprovar aquestes declaracions s'hi van afegir tots els grups polítics de l'Ajuntament, òbviament sense menys el Partit Popular, que entén que les declaracions del ministre Bert s'havien tret de context i que per tant doncs, no responien a més que una política que es vol impulsar doncs, pel dret, segons va dir Jorge Carretero, a la llibertat dels alumnes a l'hora de triar la llengua d'escolarització per part dels seus pares. I per últim, una altra moció que també va tirar endavant del grup municipal socialista amb motiu de l'anunci del govern d'Espanya de reformar la llei 2-2010 de salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquesta moció fa referència a les declaracions del ministre de Justícia anunciant la futura reforma d'aquesta llei, tot i que no s'ha presentat encara l'esborrany. Mm-hmm. El fet que no s'hagi presentat l'esborrany va motivar que alguns dels grups, entre ells Convergència i Unió, no s'afegissin, Convergència i Unió i Sitges Grup Independent no s'afegissin en aquesta moció perquè entenien que de moment doncs, presentar una moció per una documentació que encara no s'ha presentat i que encara no ha iniciat la tramitació legal doncs, no tenia sentit. Tot i això es van abstenir i això va fer que amb els vots favorables de qui presentava la moció, el Partit dels Socialistes més Nou Horitzó i la CUP, que sí que es van afegir en aquesta moció, la moció tirés endavant. O el Partit Popular va votar en contra d'aquesta moció, una moció que va ser defensada per la senadora i regidora Mònica Almiñana, doncs considerant que era un atemptat contra la llibertat de triar de les dones.
El ple va acabar, Joan?
El ple va acabar bé, clar, oficialment no t'ho sabria dir, però després amb mm-hmm. l'apartat dels preguntes del públic, doncs ben bé eren passats quarts de 12.
Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a les 9 del matí. Que passin un bon dia. I com els dèiem, en uns instants, ens ho deixen acabar de venir i pengem al web aquestes tres parts diferenciades del ple. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.